Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure, detectar mentides. Tens tres nens en una habitació i els dius: posem la teva joguina preferida darrere teu, però no la pots mirar. Després repeteixes l'advertiment abans d'abandonar la cambra. Si els mires a través d'una càmera, al cap d'uns minuts veuràs que tots tres miren la joguina. Si utilitzes l'experiment amb nens de 3 anys, justament quan comencen a perfeccionar el llenguatge, trobaràs que, si els ho demanes, la meitat respondran que no han mirat la joguina. Als 5 anys, ja cap dirà la veritat. Això que acabem d'explicar són paraules del psicòleg Richard Wiseman en un reportatge de la BBC sobre mentides i mentiders. I no necessitem cap psicòleg per deduir que a l'adolescència el percentatge de mentides, sobretot les adreçades a pares i mestres, augmenta exponencialment. Encara que hi ha tota mena d'adolescents i tota mena de pares i mestres, evidentment. Però el que és sorprenent és que a l'edat adulta algunes persones asseguren que mai no han mentit. Diu el mateix Wiseman que sovint el que definim com a mentir és quan algú es proposa enganyar-nos, ja sigui en paraules o en accions. Però en realitat les converses normals només tenen lloc perquè nosaltres no diem exactament el que pensem o el que volem dir. I què significa això? Doncs imaginem que a cada xerrada que tenim, el nostre interlocutor ens diu exactament el que pensa sobre nosaltres i les nostres decisions. Seria insuportable. Per exemple, a pocs de nosaltres se'ns acudiria de dir que no ens agrada el pentinat de la persona que tenim al davant. És clar que hi ha persones que es delaten amb la mirada i també és evident que hi ha mentides i mentides. La del pentinat avui no la comptarem. Al capdavall, la psicòloga Noemí Calbó ens concreta que diem entre 4 i 200 mentides al dia, però sí que parlarem de les que anomenaríem grans mentides. Tornant a Richard Wiseman, ell assegura que més o menys un terç de la població explica una gran mentida cada dia. Avui a l'Ofici de Viure, detectar mentides.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Soc Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació interpersonal i autor del llibre A 1778 quilòmetres de distància. Mentir no és fàcil, perquè el cervell és sincer per naturalesa i s'encarrega de mostrar, sense que en siguem conscients, que estem mentint. Els delators clàssics són a nivell de veu, pauses massa llargues, vacil·lacions al contestar preguntes, a nivell de gest, la incapacitat d'aguantar la mirada o l'absència de gesticulació. I a nivell de manifestacions corporals, parpelleig massa ràpid, suor, respiració entretallada, rascar-se... Qualsevol mostra d'incomoditat física delata una possible mentida. I un delator molt habitual és la sobreexplicació. Qui diu la veritat no sent la necessitat d'explicar massa. Qui menteix, sí. Si em pregunteu si vaig sortir ahir i no ho vaig fer, us diré curt i ras que no. Si vaig sortir i us vull mentir, us donaré precisos detalls de la sèrie que suposadament vaig veure assegut al sofà. I tot i que mentir no és fàcil, aguantar la mentida en el temps encara és més complicat. S'ha de tenir molta memòria per ser un bon mentider, perquè en el moment més insospitat haurem de recordar la mentida que hem dit. Kennedy deia: es pot enganyar a molts durant poc temps, a pocs durant molt temps, però no es pot enganyar a tothom sempre. Però dit això, hi ha persones que menteixen molt bé i és difícil caçar-les. Són persones que es creuen les seves pròpies mentides. Preguntes a una persona si va sortir ahir i et diu que no de forma convincent. I sí, ho va fer. El que passa és que avui ell mateix està convençut de que no va sortir. En qualsevol cas, mentir no és neutre en el context d'una relació i té conseqüències. La confiança costa molt de teixir i es trenca amb una sola mentida. I després de la mentida podem obtenir el perdó, però estarem sota sospita una bona temporada. Es necessiten moltes veritats i bastant de temps per tornar a mereixer la confiança d'aquells a qui han mentit.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, detectar mentides amb les psicòlogues Noemí Calvó. Noemí, benvinguda.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres. I Helen Flix, ben retrobada.
Hola.
Anem a parlar de mentides. Abans de res, vosaltres, en la vostra pràctica quotidiana, bé, quina importància doneu a la consulta a les mentides? Molt ben entès que estem generalitzant i, per tant, tota generalització és injusta, però, bé, intentem, a grosso modo, explicar-ho.
Aviam, amb tractaments d'addicció sí que és important veure i detectar si el pacient està sent o lo sincer que tu voldries que fos. A nivell de la meva faceta d'escriptora de psicotrillers, és un tema que m'ha fascinat moltíssim i que, evidentment, com anirem parlant avui al llarg del programa, vull dir, falseges o omiteixes informació en funció també de lo que les redes policials o de jutjats et demanen que dintre d'aquests llibres no surti. Si menteixen o no menteixen els hi preocupa molt més en els pares quan et porten pacients que són joves, i sobretot la mare, que sempre està convençuda, i ara és una generalització injusta probablement, però la mare és la que sempre et diu, és que et menteix i et mentirà molt, i a lo millor tu amb el nano de veritat tens una relació de molta sinceritat, però que a la mare no li pot dir la veritat per no fer-la patir, omissió.
I la Noemí, quina importància li dona?
Doncs m'afegeixo una miqueta amb el que diu la Helen, que hi ha processos en el que la mentida sabem que estarà implícita i aleshores has d'estar doncs, una miqueta alerta, però jo penso que en la nostra professió de la psicoteràpia treballem amb la mentida més dirigida cap als autoenganys, és a dir, la persona em vindrà amb autoenganys ben segur i la complicació de la nostra feina és poder redirigir aquests autoenganys cap a uns altres que siguin més funcionals.
L'autoengany entès, per tant, com a mentida, no? És una mentida, no sé si pietosa?
És una mentida inconscient, podríem dir, que té una funció i que en molts casos pot ser adaptativa. D'alguna manera tots ens autoenganyem una miqueta, sovint per fer coses que si no ens atreviríem a fer. Però també hi ha altra vessant, que és l'autoengany perjudicial, que això succeeix en les addiccions, sí. Succeeix quan doncs, ens creem un personatge de nosaltres mateixos que ens l'acabem creient i que no es correspon amb la realitat, per tant ens acabarà complicant la vida.
És que els autoenganys tenen, a més, un mecanisme biològic natural. O sigui, que d'alguna manera és un mecanisme que tenim els éssers humans per defensar-nos d'aquelles coses que ens poden fer mal. O sigui, que hi ha quatre mecanismes que definim els diferents tipus d'autoengany, que, a més, és que són mecanismes que poden sortir en qualsevol moment perquè puguem sostenir una situació que emocionalment ens és dolorosa.
Deveu conèixer tota l'obra de Paul Ekman, el gran referent sobre les mentides, com detectar mentiders. Diu, curiosament, a molts mentiders els traeixen les seves pròpies paraules perquè es despisten. No és que no poguessin dissimular o que ho intentessin, però han fallat. Passa simplement que es van despreocupar d'inventar amb cura la seva història. O sigui, per ser bon mentider o bona mentidera, cal bona memòria, en primer lloc.
Totalment. O sigui, si tu no tens bona memòria, t'atrapen, no? Tu improvises i dius, no, és que jo ahir vaig estar veient la televisió amb la meva mare i al cap d'uns dies et diuen, i com està la teva mare? I dius, no ho sé, fa un mes que no l'he vist. Vull dir, clar, si aquella mateixa persona és a la que tu li vas posar l'excusa de que havies estat veient la televisió amb ella, automàticament la persona hi ha alguna cosa que en la teva història, clar, ja no li encaixa, no? I llavors s'ha de tenir molt bona memòria per poder ser un bon estafador, que llavors aquí ja entrem amb l'estafa,
Exacte, i no només bona memòria, no? O sigui, la memòria jo penso que és l'imprescindible però a més aquesta idea de creure's la pròpia mentida. Hi ha un teòleg, el Bernard Haring, que explica com a la Segona Guerra Mundial, quan els col·laboradors de Hitler anaven als orfenats o anaven a les infermeries a preguntar per si hi havia algun nen malalt, les cuidadores responien amb un cap contundent al qual ells es creien, però només s'ho podien creure perquè les cuidadores, en el moment en què rebien la pregunta de si hi ha algun nen malalt, la traducció que feien cap a elles mateixes era: hi ha algun nen per enviar a la càmera de gas? Amb la qual la seva resposta tenia aquesta contundència que la feia veraç.
És increïble. Sí. I també en l'àmbit de la parella, m'imagino que us trobeu en la teràpia de parella, les mentides... Sí, ara esteu gesticulant de manera que veig que és el pa de cada dia, eh? És el gran tema.
Sí, començo? Sí. Bé, exacte. En el món de la parella, i sobretot quan fas teràpia de parella, tu ja t'estàs rascant el nas, no? I dient: ostres, aquesta persona està mentint, però no saps ben bé en quin punt, de quina manera. Aleshores has d'acompanyar una miqueta a la parella a que tingui estratègies en les que aquesta mentida o situació que està perjudicant la parella es vagi... es vagi descobrint, no?
Jo treballo molt amb el pretext de... És que són diferents maneres d'interpretar les coses. Anem a interpretar-les d'una forma neutra, que les podeu entendre els dos. I aleshores, a poc, va sortint el que realment un falseja o li omiteja en l'altre. I sempre hi ha la por. I la por a l'abandonament, la por a que hi hagi un càstig, les pors de no ser estimat, de no ser valorat.
Sí, la cosa més increïble és quan tens una parella que està treballant per solucionar la seva relació i hi ha una infidelitat mentre estan venint a psicoteràpia. I d'alguna manera, clar, tu estàs com a observador i estàs veient, no?, aquests lapsos, aquests canvis de moviment, aquesta ocultació.
Tu no, o sigui, és a dir, notes la mentida.
No? Notes la mentida, no en pots estar completament segur, però tampoc pots fer res més que continuar acompanyant aquella parella, no? Jo me'n recordo alguns dels casos en els que precisament hem treballat per canviar les actituds que estaven tenint entre ells, i quan la persona que estava mentint s'ha confiat de que l'altra ja no estava controlant ni preguntant ni estava tan a sobre, aquesta confiança, aquesta tranquil·litat provoca
que digui la veritat.
La infidelitat.
Sí, perquè bàsicament estem parlant d'infidelitats, no?
Sí, dintre de molts dels problemes de la parella està realment com entenem nosaltres la lealtat dintre de la relació. Hi ha algunes persones que pel fet de no ofendre'n a l'altre, perquè no ho fa en espais on l'altra persona es pot enterar, que ho fan viatges, per exemple, que ningú li pot explicar res a ella i no la pot humiliar, o al revés, ningú li pot explicar res a ell i no el pot humiliar, tenen la sensació de que això es queda amb ells i per tant no fa mal a ningú, no? És una omissió.
Un autoengany.
Sí, és una omissió amb un autoengany. O sigui, jo no faig mal perquè això passa en un altre territori, en un altre espai, i ningú li pot dir a aquesta persona.
Perquè ella o ell, com que no ho saben... No hi ha mal possible.
No hi ha mal possible, sí.
Estem parlant avui de mentides, detectar mentides, amb les psicòlogues Noemí Calvó i Helen Flix. Paul Ekman deia també: diria que gairebé tothom pot fingir amb la veu enuig, por, neguit, felicitat, repulsa o sorpresa prou bé com per enganyar els altres. Ocultar els canvis que ens arriben en el so de la veu quan se senten aquestes emocions és complicat, però no ho és tant inventar-les. És probable que la veu sigui la que enganyi la major part de la gent. Bé, esteu d'acord o no hi esteu d'acord? Perquè vosaltres a la consulta, quan teniu, sobretot presencialment, les persones al davant, també de veu detectar mentides a través precisament de les microexpressions facials que també va descriure Paul Ekman.
Aviam, quan tu tens un pacient davant, jo sempre parteixo de la base de que no tinc que estar mirant-lo per desconfiar d'ell. És una percentat que si se senta allí davant teu, en principi la primera vegada un desconegut i està pagant uns diners per venir a teràpia amb una funció que realment no tindrà una intenció voluntària d'enganyar-te.
Sí, no, doncs traiem-ho, podem treure també fora del context de la consulta, i parlant d'allò que delata la mentida, les microexpressions facials, la veu, etc.
Aviam, és més difícil del que s'explica en sèries com Lie to Me o amb segons quines coses. D'entrada, jo tinc, per exemple, un pacient que el porto acompanyant 20 anys perquè és un senyor, ara és un senyor, vull dir, té 42 anys, amb Asperger, i hem aconseguit que tingui una feina dintre d'una empresa normal i que hagi pogut passar entrevistes. Però quan tu a ell li preguntes t'agraden els macarrons, et pot tardar 1 minut 22 segons en contestar, titubeja, es toca el nas, es toca el cap, trenca la paraula i al final et contesta sí. Clar, aquí d'entrada, si agafem aquests manuals, aquest noi està mentint. No, aquesta persona té un problema que fa que tingui aquesta tardança i aquesta manca d'habilitat de contestar. Per tant, vull dir, has de fer una mica, si et trobes en segons quines situacions, el que fan els jugadors de pòquer o els mags de cartes de taula, no? Fer una conversa neutra. Jo a vegades, si tinc alguna dubte amb algun pacient, perquè no acabo de veure molt clar per què realment està venint i ell tampoc sap explicar, jo començo amb una xerrada d'uns minuts neutra, completament neutra, vull dir, del temps, del no sé què, i l'observes com assenta, com posiciona les cames, com mou les esquenes, els seus tons de veu, les rapideses, les muletilles, coletilles aquestes que s'utilitzen. Després treus algun tema més delicat. A vegades jugo amb la política. Val? I ara ens veus si la persona està pendent del que tu vols sentir, del que ell creu que tu vols sentir, o si realment plof, es solta i et diu el primer que pensa i ja està. I amb aquestes petites coses i veient com va canviant el seu cos, pots arribar a deduir si aquella persona està mentint o no està mentint, però no és així de fàcil, com que, bueno, toques el nas, ui, perquè la noia s'ha mogut la cresta, o sigui, ja està enamorada i boja per l'altra, vull dir, cuidado, que potser s'està movent el serrell perquè està amb una angoixa i té unes ganes de sortir corrents que
va,
no vegis.
O sigui, la Helen aquí fa una crida a no prendre conclusions, a no arribar a conclusions precipitades.
Exacte. Sí.
Jo estic completament d'acord amb tot el que dius. El que passa que certament ens crida molt l'atenció, no? Tot les senyals, els signes que podem veure. I és veritat que molts tenen un sentit, és a dir, quan parlem de quan ens toquem el nas o quan ens toquem els llavis o fins i tot la idea aquesta de que el nas creix realment. Sembla que el nas no que creixi, però que sí que s'infla, perquè hi ha un augment de la temperatura facial i una disminució de la temperatura al nas, per exemple, que provoca uns picors quan no estem còmodes amb el que estem dient, no? Quan ens estem atabalant. Però clar, aquí podríem cometre, hi ha un error que es diu l'error d'Otelo, que té a veure amb l'obra de Shakespeare i que parla precisament d'aquests errors que podem cometre al no donar-nos en compte que l'atabalament o l'ansietat que pot tenir una persona en un moment determinat no té per què anar directament relacionat amb la mentida.
Sí, clar, això és el que intentava dir d'alguna manera, no? Que hi ha unes senyals que tots donem, no? Segons com ensenyes les dents, això és instintiu inclòs en els animals, no? Però això no vol dir que potser t'ho estiguis mentint, vull dir, potser és que tu estàs en una situació en què et sents molt agredit per l'altre i instintivament, sense voler, estàs ensenyant-li les dents. Vull dir, bueno, és clar, si tot ho posem en el sac de la mentida, ens estem aquí potser una mica equivocant, no?
Sí, vosaltres, sí, una prèvia, partiu de la base que un cert nombre de mentides pietoses, diguem-ho així, en el dia a dia són necessàries?
Sí, és que la sinceritat seria un suïcidi.
Sincericidi.
La paraula em costa. Sí, és un sincericidi. O sigui, no pots estar davant d'algú i potser dir-li és que la teva dona t'està enganyant, tio, tu ets tonto.
No, ja, però vull dir, sense arribar a aquest extrem, no? A l'ascensor, a l'exemple que dèiem en començar, sí, tampoc anem dient si no ens agrada el pentinat de la persona
ni
a la qual acabem de saludar.
Ni si li fa mala olor l'alè, vull dir, a lo millor està malalt, vull dir, no és que sigui cochino. Llavors, una falta d'educació. Seria, llavors, una manca d'educació, no? Vull dir que...
I per tant, al llarg del dia sí que tots mentim d'alguna manera.
Tots, o per omissió, o a lo millor perquè veus que t'està preguntant la teva mare sobre aquell vestit, veus que li fa molta il·lusió, i tu li diries, per favor, treu-te el que és horrible, però és a ella qui li agrada, queda jo, i dius, ah, sí, sí, està molt bé, eh? No dius res més, o bueno, però estàs mentint.
Sí, exacte. Hi ha una frase d'Oscar Wilde que diu que la mentida és el fonament de les relacions interpersonals. Sí. És a dir, hem de construir aquestes mentides, diria, per ser més honestos, però honestos amb nosaltres mateixos, no? Què és el que anem a dir, com afectarà l'altre? Quines conseqüències tindrà l'altre? I penso que això està parlant de la importància de mentir bé per ser honestos amb nosaltres mateixos i, per tant, per, d'alguna manera, tenir millors relacions. De fet, també, perdoneu que em venen les frases aquestes, però hi ha una frase de Virginia Woolf que diu que li provoca una gran satisfacció renunciar a un avenç social. És a dir, els psicòlegs són molt pesats amb la cosa aquesta de com dir no, de posar límits, etc, etc. Però és que no és fàcil. I quan tu li has de dir a algú amb qui has quedat i que saps que t'està esperant i que a més té alguna cosa important que explicar-te, que no et ve massa de gust escoltar el seu rotllo, doncs molt probablement no continueu sent gaire amics. No? Aleshores, aquí construir aquesta mitja veritat, mitja mentida en la que li puguis dir a la persona, mira, escolta, estic esgotada i com que el que m'has de dir és molt important, prefereixo que ens trobem un altre dia. La cosa canvia.
És una forma també de respecte.
Cap a l'altre, perquè aquella relació realment importa. A on li diràs que no tinc ganes d'escoltar el teu rotllo és aquella persona en què tu tens unes ganes de que no et torni a dirigir mai més la paraula, evidentment. Si tu vols mantenir una relació, tens que ser el que abans es deia políticament correcte, o amb segons quin tipus de teràpies, no? Tens que tenir una comunicació estratègica. I llavors utilitzar aquest quedar bé per no perdre aquesta relació.
Avui a l'Ofici de Viure, detectar mentides.
Irving Goffman. Quan la situació sembla que sigui exactament tal com ens apareix, l'alternativa més probable és que sigui una farsa total. Quan la farsa és excessivament evident, la possibilitat més probable és que no hi hagi gens de farsa.
Ferran Ramon Cortés, en la línia del que ens comentava en començar aquest Ofici de Viure, diu que en la veu i en els gestos trobarem grans pistes per detectar la mentida. Dins els indicadors de veu, pauses massa llargues o freqüents, vacil·lacions en començar a parlar quan ens interpel·len, tot això ens pot posar en alerta. Dins dels gestos, un parpelleig inusualment ràpid o la incapacitat d'aguantar la mirada seran clarament delators, diu. El mentider pot fer gestos molt eloqüents que contradiguin el que diu o redueixin notablement la gesticulació, assenyalant que inventa el que diu. Ja sé que ara em dirà, la Helen dirà, a veure, podem no aguantar la mirada i no estar mentint, no?
Exacte.
Correcte.
El que passa que sí que el que tindríem que tenir en compte, segons la meva experiència i el que he anat veient, és que és sobretot l'expressió de terror. O sigui, quan tu trobes algú en una conversa i et quedes sorprès perquè et dona la sensació que aquella conversa té alguna cosa amagat, si l'altre reacciona amb por, aquí sí que d'alguna manera tens que, no tens que interrogar directament el fill o en la parella o en el teu marit o bueno, qui sigui, sinó que aleshores tens que portar la conversa a un lloc neutre, com desinteressat, i després fer la pregunta oberta i directament. La persona veuràs com continua tenint por, la coneixes lo suficient per veure si amaga les mans, si intenta donar-se l'esquena o fer alguna cosa mentre et va contestant. Clar, tot això les mares a més ho saben, els poses super alerta. Quan el teu fill et mira directament a la cara i et mira als ulls i et contesta un no rotund, o és que està practicant ell un autoengany des de fa molt de temps per si l'enganxaves amb aquella mentida, o t'està dient realment la veritat. I després, sobretot, el que delata molt és la complicació de les explicacions. O sigui, comences amb un... No, bueno, no era res. Bueno, era l'amic tal que... I llavors va fent una bola allí que al final, quan acaba, dius, bueno, ara senta't i explica'm la veritat. Vull dir, i allà se't desmunten, val? Però és aquesta complicació. Quan algú és sincer, no? És com les infermeres, no? Que és un rotund cap, no? Vull dir, quan tu ets sincer, no passava res. M'ha trucat fulano de tal i ja està, no? Quan tu estàs amagant, vas creant una història, vas posant-li tota una decoració, vas titubejant, et vas donant l'esquena, vas intentant que l'altre no et vegi, però això també estarà relacionat amb el càstig o el no càstig que tingui el mentir, perquè si mentir el teu pare té un càstig menor que el càstig de que si s'enterés de la veritat, prefereixes dir una mentida i assumir el càstig de la mentida.
Clar. Noemí?
Sí, el que està dient la Helen és molt important, no? Has dit moltes coses, però sobretot em quedo amb aquesta part de la funció de la mentida. I clar, en el cas, per exemple, dels adolescents, tota aquesta cosa de qui diu la veritat té un interès genuí, no?, en donar informació, està obert, està predisposat. Clar, en el cas dels adolescents ens trobem en que poca informació, parcos en palabras, no? Ara, perdoneu el castellanisme. I què passa? Doncs que de fet el que recomanaria molt als pares és secundar la mentida, és a dir, acompanyar aquella mentida com si fos veritat, de manera que fins i tot ens podem fer una mica els tontos, ostres, no he entès bé, explica'm això millor, des de la curiositat, no?, que tenen els, com deia la Helen, els pares, i des d'aquí anar provocant que al final l'adolescent se senti còmode, com perquè d'alguna manera pugui saturar-se, no?, la mentida. I també la cosa aquesta de que l'important no és tant que l'adolescent en aquell moment digui la veritat, sinó que anem generant i construint aquesta relació de confiança. Això sembla molt banal, però és imprescindible, que al final en els pares moltes vegades els diem, no? Mira, l'important és que el dia de demà, si el teu fill té un problema real, si et necessita, tingui la confiança suficient per venir i esmentar-t'ho.
Més important que una mentida puntual. En l'àmbit de la parella ja som figues d'un altre paner, no? M'imagino.
Sí, esclar, en l'àmbit de la parella, clar, aquí... sí que si una persona està disposada a trobar senyals, és complicat això, perquè si està disposada a trobar senyals probablement les trobi. Aleshores se'ns complica molt la cosa, no? Jo moltes vegades el que recomano és confiar, funciona des de la confiança, i a partir d'aquí, com deies abans també, la mentida arriba un moment que no es pot sostenir per si sola, pot passar molt de temps, però al final hi ha moltes senyals que faran que es desmunti. No sempre. Tant de bo fos sempre.
Bueno, perquè hi ha persones que de la mentida n'han fet un hàbit, i quan tu de la mentida n'has fet un hàbit ja comences a practicar amb la mentida fins que te la creus. Per tant, primer expliques la història, després la repeteixes a algú neutre que no li importa ni li va, i després tu te la reafirmes una altra vegada i la converteixes en un autoengany. Per tant, aquí és on és difícil que realment t'acabin enxampant, no? Com aquesta persona, no?, que es convenç de que no és infidel, perquè les seves infidelitats són quan va per treball a un altre lloc i allò es queda allí i no ve acompanyant-lo cap a casa, no?
Clar, hi ha la cosa aquesta d'estar còmode mentint, no? Perquè mentir no acaba de ser còmode si no hi estem acostumats, i tampoc és fàcil mantenir-ho en el temps, però certament el nostre cervell aprofita tots els aprenentatges que té, i aleshores li és més fàcil tornar-los a posar en marxa, i aquí és on ens trobaríem moltes vegades amb la mitomania, no? Que és la mentida compulsiva, on ja hi ha un cert plaer i satisfacció a la base d'aquesta mentida.
Sí.
No pateixen.
Creieu, a part de les pistes que estem donant en relació a la comunicació verbal i no verbal, que tots i totes tenim una mena de sisè sentit per detectar les mentides? Sí, no?
Sí.
Sí, quan intuïm que malament, rai, sí. Perquè això també pot passar amb el nostre cap a la feina, no?
Sí.
Clar, la intuïció és aquest coneixement que tenim vers l'experiència i que apareix sense passar per la raó. De fet, hi ha un nano, un estudiant de l'Universitat de Berkeley, que va fer un experiment en el qual es demanava a un grup que estiguessin atents a observar unes determinades persones a veure si detectaven mentides, i un altre grup no els hi van donar aquesta indicació. El resultat va ser que les persones que estaven més atentes buscant les mentides van detectar menys senyals de mentides que no pas les altres. I això és molt probablement perquè les altres estaven funcionant des d'aquesta intuïció que segurament és sí, la millor manera de detectar-les.
Hem d'entendre que el nostre cervell límbic, no, aquesta part del paleencèfalo, que està fet biològicament en tots els animals, vull dir, està feta per detectar quan un animal ens marca el territori, quan, o sigui, és igual, dos gossos, dos simis, dos sers humans, no? En aquests microgestos, en aquesta manera que les aletes nasals més o menys es obrin, amb la postura corporal, la manera i la rapidesa de com respirem. Tot això nosaltres no ens en donem compte, però el nostre cervell límbic, mentre estem fent aquest programa, al principi, que estàvem així tots com una mica densos, vull dir, això estava molt alerta. Vull dir, després ja et relaxes, ja no n'ets tan conscient, però el nostre cervell límbic està sempre en aquesta funció, és com una espècie de radar. Per això quan coneixem molt amb una persona ens assalta un pressentiment, una sensació de que algú està anant malament.
La cara, diu Paul Ekman, acostuma a tenir un missatge doble: d'una banda el que el mentider vol mostrar i de l'altra el que vol amagar. Bé, la cara no enganya, hi estem d'acord. Pel que fa a la vacil·lació en començar parlant, que també n'hem parlat, Paul Ekman diu que especialment quan cal respondre una pregunta, aquesta vacil·lació pot despertar sospites, així com d'altres pauses menors si són freqüents. Però també, com es deia la Helen, bé, cal relativitzar-ho.
Has de conèixer la persona amb la que estàs parlant.
Qualsevol conducta que sigui un motiu, un indici útil de l'engany, pot ser també normal del comportament d'algunes persones. Cal anar en compte també. I també cal tenir en compte els mentiders compulsius. Diu en Ferran Ramon Cortés, les pistes que no enganyen i s'escapen del control del mentider són les relacionades amb l'alteració fisiològica del cos, la respiració entretallada, la sudoració, l'enrojolament... Però tot i així, els mentiders compulsius aprenen a no sentir l'atenció d'aquestes reaccions. N'heu conegut de mentiders compulsius?
Sí.
Sí.
Sí. Sobretot en el context de parella. És a dir, quan jo, per exemple, n'he tingut algun cas que han vingut a treballar això perquè la persona ja ha assumit que està dient mentides sense poder evitar-ho.
I no necessàriament per protegir l'altra persona.
Exacte, no són mentides que tinguin una funció per un interès d'obtenir quelcom o per protegir-se d'un càstig o del patiment. Són mentides que senzillament la persona ha construït aquest hàbit on l'addicció apareix per dues vies. Una és química, perquè evidentment entrem en els circuits mateixos que entrem en el context de l'addicció, però l'altra té molt a veure amb la satisfacció que se sent quan he enganyat a l'altre, no l'he convençut. És com que tinc una espècie de poder sobre l'altre.
Jo això ara fa molt poquet ho estic treballant amb una empresa, perquè un dels socis, o sigui, el problema és que és un dels socis, no el poden despedir així per la cara, o sigui, té un hàbit compulsiu de mentir. O sigui, li pregunten si algú està fet i et contesta que sí, encara que no està fet, i que després el client trucarà i reclamarà, no? Però ell d'entrada diu que sí. I a través de la teràpia va aprendre a dir perdó, m'he equivocat, i ara amb això ho excusa tot, perquè li és molt més fàcil encaixar les bronques quan se n'en donen compte de que ha enganyat o de que ha falsejat la resposta, que realment ser sincer en el propi moment. No en sap ser, ha desaprès la sinceritat. però se li ha carregat la relació de parella, els pares no volen saber res amb ell i ara està tenint problemes amb els dos socis.
A l'Ofici de Viure, recte final de la conversa que estem mantenint amb Noemí Calvó i Helen Flix sobre detectar mentides, mentiders, mentideres. No hi ha cap signe, Paul Ekman diu, no hi ha cap signe de l'engany, cap gest, cap expressió facial o torsió muscular que en ella mateixa signifiqui que la persona està mentint. Prenem-ne nota, no? Val la pena subratllar-ho.
Sí, no sí. Podem estar 100% segurs.
Clar.
De fet, el que sí que seria interessant és conèixer com funciona la persona, quins són els seus patrons per després veure aquestes incoherències.
Exacte.
Sí, clar. Per tant, el que dèiem abans, en l'àmbit de la parella o de la família és relativament fàcil.
Sí, dintre dels àmbits de proximitat, sí. Però així, d'entrada, una persona que tu veus fent una declaració a la policia, aviam, pot estar nerviós perquè senzillament està fent una declaració a la policia, no perquè estigui mentint. O pot ser, o està dubitejant o posar-se molt vermell o sudorar molt davant del jutge quan li està prenent nota, no? Vull dir, no vol dir que estigui mentint, i ens hem d'anar amb molt de compte amb les coses. Per tant, un bon interrogatori té que ser algo que comenci molt neutre, però molt neutre, o sigui, a dir que el temps, si amb el Covid la gent està de bon humor o està de mal humor, i vas veient com la persona es relaxa, es recol·loca, i després és quan a poc a poc tens que anar portant a observar, no, els seus focus d'atenció, entrant en aquelles preguntes que realment tu saps, o sigui, estàs fent una mica de trilero, no? Ja saps que molt probablement et mentirà. I llavors sí. Vas fent preguntes, no?, en el qual saps que dirà una veritat i que probablement et mentirà. I a través d'això anar veient realment les seves respostes corporals.
Això ho aplicaries a la infidelitat de la parella?
A sí. Tothom, si fa falta saber si menteix o no menteix. Després, d'alguna manera estaríem atents a aquestes respostes facials que nosaltres ja coneixem, si coneixem a la persona perquè és la nostra parella, si és el nostre pacient, doncs al cap de 2 o 3 sessions les tindrem molt clares. I després és molt important el relat.
Què vols dir?
Sí, quan la persona et menteix, acostuma a deixar de parlar en primera persona i comença a parlar d'una manera vaga, amb generalitats. I et dona, en canvi, molts microdetalls de coses que puguin atestiguar que estava allí o que ho ha vist. O sigui, et pot explicar la pel·lícula, però en canvi no t'ha explicat res sobre les seves emocions veient la pel·lícula, sobre si feia calor o no feia calor en el cinema, si quan va sortir tenia gana o no tenia gana. Que quan, en canvi, tu expliques alguna cosa que tu has viscut, a lo millor de la pel·lícula només diràs que t'ha impressionat una imatge perquè t'ha fet sentir no sé què o no sé quantos, o que el senyor que tenies al costat li feia tanta pudor als peus que t'ha... és que soc molt olfativa, que t'ha amargat la pel·lícula, no? O sigui, no et cures del detall perquè l'altre sàpiga que tu realment has estat allí i has estat veient això. Doncs això és important, vull dir, escoltar com la persona canvia la seva manera d'expressar-se, quines paraules va buscant, com les va buscant, la velocitat a l'hora de parlar. Quan tu elabores, vas buscant. Quan tu fas una conferència, hi ha coses que tu intentes elaborar perquè estàs fent una conferència, que en canvi després amb una taula parlant d'allò mateix ets molt més ràpid, val? Però quan tu estàs amb algú conegut, ja veus si aquella velocitat a l'hora de parlar, el ritme o no...
No és l'habitual.
No és l'habitual.
No a mi?
Sí, hi ha moltíssimes senyals, no? Però que hauríem de prendre, com estem comentant tota l'estona, com a indicis. Són indicis que ens podrien donar pistes de que la persona pot estar mentint. Un bon detector de mentides hauria de fixar-se en senyals fisiològiques, senyals conductuals i també senyals de contingut, que és el que estava esmentant ara la sí. Helen. I aquí podríem veure a nivell gestual, doncs, que la persona probablement tindrà el cos també enfocat cap a la sortida, no? Perquè hi ha la necessitat d'escapar. Respecte al missatge que es dona, Moltes vegades pot ser que hi hagin vacil·lacions, però si la mentida està construïda prèviament, fins i tot el que es pot veure és que la persona respongui abans de que fins i tot l'entrevistador hagi contestat, no? Aquesta rapidesa que tampoc seria natural.
L'anticipació.
Sí. Això, els que hem fet moltes entrevistes, ho sabem, eh? També.
Ah,
sí, sí, en aquest mateix estudi. Sí, sí,
aquí ho hem vist també. Moltes.
En una altra vida, en el passat, quan em dedicava a fer entrevistes d'un altre tipus, eh? No en l'àmbit psicològic.
Sí, el que passa que aquest detectar mentides és una mica el que dèiem abans. Quan estem controlant massa o buscant massa, pot ser que ens perdem la informació genuïna que ve donada per aquesta intuïció, no? Que és allò que ens diu, ui, aquí això no és coherent, no? Això, aquí hi ha algú estrany. Aquestes són les senyals, des del meu punt de vista, que serien les més veraces. I també tenim molt en compte que, mira, hi ha la Pamela Meyer, que és una dona, que és una superexperta en frau, i ella sempre diu el titular de que la mentida és cooperativa. És a dir, perquè una mentida existeixi, hi ha d'haver algú que se la cregui. I nosaltres, clar, creiem moltes vegades mentides perquè concorden millor amb els aprenentatges que tenim, no? El nostre cervell li és més fàcil tirar d'aprenentatges que no construir un aprenentatge nou, li costa més esforç. I moltes vegades és això el que passa, que creiem mentides i aquests autoenganys en la infidelitat, no? Que estàs veient que hi ha senyals clares que la persona està sent infidel i la persona
no ho reconeix.
No ho reconeix. Mm-hmm. Sí.
És així, vull dir, perquè una mentida tingui recorregut en el temps té que haver-hi una sèrie de col·laboració en l'entorn, sinó també la mentida acaba caient.
Se li diu el biaix de confirmació.
Sí.
Biaix de confirmació. De fet,
sí.
Hi ha una petita anècdota, no? Però tothom sap la història, que s'utilitza molt en conferències, xerrades motivacionals, del burinot, que per les seves condicions físiques, per les lleis de l'aerodinàmica, no hauria de poder volar, però en canvi vola. Però clar, ningú s'ha preguntat de quina manera estem demanant-li al burinot que voli, no li estem demanant que aletegi, que és el que fa, sinó que probablement podríem estar imaginant demanar anar-li planejar, que és el que no podria fer. Evidentment, si vola, és perquè pot, i aquesta teoria està completament desmentida, no? que per les lleis aerodinàmiques no ho pugui fer, però ens la creiem, i ens la creiem perquè és més fàcil, de vegades, creure una mentida senzilla que una veritat complicada i també menys poètica.
Mm. Bueno, és que queda molt bonic que vola perquè ell no sap que no podria volar.
És molt literari, eh?
Sí,
és
clar.
Ens ho hem de deixar aquí. També també us deveu trobar, però, amb casos en què la persona sospita de mena en la mentida i no hi ha mentida per enlloc.
Estaríem davant del paranoic, evidentment. Mm. Aviam, no potser com a enfermetat, però sí la persona que té un sistema perceptiu amb una tendència a la paranoia. I aleshores, clar, aquesta persona és que no confia de ningú i està amb el sesgo de confirmació esperant a que hi hagi algú que li confirmi que veus no em podia fiar de tu, i a lo millor de 5 coses n'hi ha una que a lo millor sí que hi ha una pot haver-hi una petita desconfiança, però aquella persona, aquella una la converteix amb les altres 99.
En l'àmbit de les relacions, clar, potser la persona ha patit molt, no? A causa
sí.
de mentides anteriors en una relació anterior, i ara té por de tornar a patir, que es repeteixi, i de vegades potser desconfiant tant sense voler-ho, acaba provocant que allò...
Sí.
Clar, el que ha dit la Helen és importantíssim, que és que hem parlat en algun moment de les funcions de les mentides, però s'ha de tenir en compte que l'emoció que acompanya una mentida o la funció per la qual es diu una mentida té molt a veure amb com la persona percep la realitat i no la percep de la mateixa manera una persona que l'altra, no? Això en context psicoterapèutic és el primer que investiguem. Quin és el sistema de percepció de la realitat de la persona per entendre per què està reaccionant, de quina manera està reaccionant en aquest sistema de percepció.
I ja que estem en un mitjà en què no hi ha imatge, en l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio no tenim imatge, en el de TV3 sí, però sí que estaria bé també acabar parlant de la veu, perquè suposo que us ha passat, i estic segur que a la nostra audiència li ha passat més d'una vegada, sentir la veu a l'altra banda del fil telefònic i notar alguna cosa estranya. És a dir, que a través de la veu, només de la veu, també podem detectar, no?, mentides.
El que passa amb la veu és interessant, i és que quan mentim el que fem és abaixar el to de la veu. És a dir, difícilment una mentida serà potent i contundent. Ens l'hauríem de creure molt, no?, com a l'exemple de les cuidadores.
O com a l'exemple del senyor Putin ara, o del senyor Donald Trump, que ell realment es creu el que està dient. Aleshores, la seva veu és contundent i es reafirma, no? I es reafirma, i es reafirma. Aquí estaria una pista, també, per veure si el que m'està parlant per telèfon o el que està parlant per l'aire, no?, per la ràdio, realment m'està venent una pel·lícula o no. O sigui, aquesta reafirmació, aquesta mantenir-se, no?, amb un discurs, amb una vehemència important, també ens estaria indicant que molt probablement darrere d'allò hi ha alguna cosa no tan clara.
Aquest és el llenguatge de la manipulació, no?
Sí.
Goebbels deia que una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat.
Moltes gràcies a la Noemí Calvó, a la Helen Flix. Les trobareu fàcilment a xarxes socials, a internet, per haver vingut avui a parlar de mentides. Esperem que aquest sigui un programa útil a la nostra audiència. Gràcies per haver parlat amb aquest to tan planer i tan col·loquial i entenedor. Gràcies, Noemí. Helen, fins una altra.
Fins una altra.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.